Aquí comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca-te'l.
Caracolea 1, caracolea 2, remata.
És un animal.
Golazo, gol, 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 gol.
Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
Bon dia, com esteu? 12 i 6, arrenquem setmana el Què t'hi jugues. Solà, quina feinada aquest cap de setmana, eh?
Quina feinada, Déu-n'hi-do.
Com estàs? Bon dia, eh?
Cansat, però bé, amb ganes.
Cansat,
de...
Però si has dormit a casa, tio.
He dormit a casa, sí. És veritat que he dormit a casa.
Has dormit i, a més a casa.
He dormit i, a més a casa.
Això és notícia.
És notícia, no, però bé, home, crec que hi ha bones notícies.
Rodri tancat.
Rodri tancat, Cancelo tancat.
Cancelo tancat.
A més, arribaran avui.
Arriben avui tots dos a Barcelona.
Arriben,
eh?
Tots dos a Barcelona. Cancelo al voltant de quarts de dues del migdia i Rodri aquesta tarda, expectació màxima. Dos fitxatges importants pel Barça, a més, Cancelo que arriba lliure i Rodri, 60 milions d'euros fixos.
A més, estaves ahir a Basilea mentre ens explicaves totes aquestes notícies. Bé aquest Bicibo, eh?
Molt bé.
Millor que el primer dia.
Millor que el primer dia, que va jugar un quartet d'hora, però va deixar coses interessants. El primer és un golaç i crec, pel que ens diuen de dins del club, que ha agradat molt aquest inici i que hi ha molta esperança en Bicibo. Una mica estil Dembélé. Físicament i com corre, com la toca.
Això vol dir que li agradarà Santiago Valle.
És el que em va dir que semblava Dembélé. És el que em va dir que semblava Dembélé.
La farsa de la ràdio, eh? Sí, no, diu, que... diu en estil Dembélé, qui ho diu? Santiago
no,
Valle.
Santiago Valle.
Hamza.
Hamza Abdelkarim, el nou. De fet, màxim golejador d'aquesta pretemporada del Barça amb tres dianes. Em va marcar dos a Birmingham. El gol que fa, i és veritat que és una rematada dins de l'àrea que ja havia superat el porter, però rematada acrobàtica davanter centre.
Com som de flipats, m'estranya que ningú l'hagi comparat.
Després sí? Del Birmingham ja el 9 és Hamza. I
No. El gol d'ahir, que és allò llançant-se amb el peu per davant, amb la cama de més a prop de la pilota, que diguem. Una mica la versió mini, la versió infantil de l'holandès volador.
L'he llegit, crec.
Sí?
L'he llegit algun tuit.
M'estranya que no ens haguem flipat d'aquesta manera.
Algun Twitter, però la realitat és que pel que ha jugat...
Que no té res a veure, on aixeca la cama Cruyff aquella alçada i el que va ser aquell gol no té res a veure, però com que ens agrada aquestes alçades d'estiu anar fent...
El que està clar és que el Barça no té davant de centre i que Hamza Abdelkarim està aprofitant les oportunitats. Per cert, un detall que crec que també és important és que ahir, d'entrada, amb Gordon, Adeyemi i Rafinha, qui juga davant de centre és Rafinha.
A veure què passa diumenge a ells. A més, l'Espanyol va debutar a primera divisió golejant el Llevant 3-0, el Girona va deixar bones sensacions, però té un bon incendi muntat al vestidor perquè els ucraïnesos es van negar a jugar. Hem tingut un campió d'Europa d'atletisme, de mitja marató de marxa, per tant... Moltes notícies i bones la majoria per explicar avui el Què t'hi jugues.
Què t'hi jugues al migdia? És la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que la dia. Si a Catalunya t'activa informació i alegria. La ràdio és un referent, és el nostre sentiment, la nostra forma de vida.
El primer nom del dia és Rodri, serà el fitxatge estrella del Barça fins ara de l'estiu quan es faci oficial, ens deia el Nil que aterrarà al voltant de les 7 de la tarda, i l'operació amb quines xifres es tanca? Principi d'acord que van arribar ahir el Barça i el City?
Sí, el principi d'acord al que van arribar ahir Barça i Manchester City fa que Rodri signi pel Barça per 60 milions d'euros fixes, més 10 en variables. Aquests 10 en variables dependran dels títols que aconsegueixi Rodri en els 4 anys que firmarà com a blaugrana. És a dir, si el Barça acaba pagant 70 milions per Rodri, vol dir que haurà estat una època molt i molt positiva a nivell de títols pel Barça, per tant ja sortiria rentable. Per tant, 60 milions d'euros fixes el que paga el Barça per Rodri, que firmarà fins al 2030 com a blaugrana.
Futbolista consagrat, 30 anys, millor jugador de l'últim Mundial, capità de la selecció que aixeca el títol, pilota d'or fa dues temporades, entre mig ha passat una lesió de genoll que ja ha deixat enrere, com vam veure, el campionat del món. Un migcentre que s'adapta perfectament al perfil que encaixa l'estil del Barça. Un futbolista format a l'Atlètic de Madrid, que va passar pel Villarreal abans de tornar al primer equip de l'Atlético, després d'haver debutat a primera amb el Submarí, i anar-se'n a Manchester a les mans de Guardiola, que l'ha acabat de moldejar com a mig centre. Però aquest talent que van detectar la Comunitat de Madrid ha passat per la mà de molts formadors, entre ells l'Armando de la Morena, que és l'entrenador que el va tenir just abans de que fes el salt de l'Atlético al Villarreal per anar fent el pas a professional. Armando, què tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
No, no vamos a descubrir hoy a Rodri, ¿no? Al futbolista que es hoy en día el Balón de Oro, mejor jugador del último Mundial.
No, la verdad es que no. Yo creo que todo el mundo le conoce, conoce sus cualidades, sus condiciones. Y la verdad, pues bueno, que es un sueño de cualquier futbolista pues llegar a las cotas que él está consiguiendo.
¿Qué tenía de crío cuando lo detectasteis en el Atlético?
Bueno, sobre todo la toma de decisiones, inteligencia táctica en el campo. La verdad que él se crió y se formó pues un poquito por debajo a nivel físico de la media del grupo, pero poco a poco fue creciendo tanto a nivel físico como sobre todo a nivel futbolístico.
Sí, llama la atención porque ahora ves el físico que tiene, la espalda que tiene, la planta, la estatura, lo bien que va cuerpo a cuerpo, por arriba. ¿Era pequeñito de niño?
Bueno, hasta cadetes, él como que desarrolló un poquito más tarde que el resto de compañeros que tenía en el equipo. Y bueno, pero lo subsanaba con el tema de, pues de anticipación, de inteligencia, para poder competir contra otros chicos que tenían un poquito más de físico. Y luego ya a partir de juveniles, que yo le tuve en sub-17 cuando era juvenil de primer año, pues la verdad que acabó siendo el jugador más grande del equipo ya. O sea, pasó de empezar un poquito de entre medias del equipo a convertirse en el más, a nivel físico, en el más grande. Y después, pues bueno, a nivel deportivo y futbolísticamente con el balón en los pies, pues bueno, lo que ya conoce y sabe todo el mundo.
¿Y era líder de niño? ¿Ya hacía un poco de cabecilla del vestuario? ¿O al ser así chiquitito era más bien tímido? ¿Lo desarrolló después?
Bueno, él era un poco tímido, por un poquito extrovertido. Además, justo cuando empezó en la etapa de juvenil, en un partido, en una final que tuvimos contra el Real Madrid, Atlético de Madrid, pues se lesionó el cúbito y el radio. Y bueno, eso le impidió los dos primeros meses pues no poder estar en el día a día de los entrenamientos con el equipo. Y bueno, pues eso también, cuando entra un chico que no ha estado los primeros meses, pues luego le cuesta un poquito más participar. Pero luego la verdad que acabó muy bien la temporada y a partir de noviembre, diciembre, que ya se incorporó con el grupo, pues la verdad que empezó a demostrar lo que ya sabíamos y lo que no sabíamos, lógicamente, era llegar hasta donde ha llegado.
Porque el otro día nos contaba Martí Perarnau, periodista que ha estado muy de cerca en su etapa en el City, siguiendo los pasos de todo lo que ha hecho ahí Guardiola y los jugadores que han sido estructurales para él, y nos decía que incluso Rodri, cuando llegó, le tuvieron que decir Fernandinho, los cabecillas del vestuario, decir, tío, tranquilo, tranquilo, que aquí hay unos capitanes, y hay uno, es decir, que ese carácter que le vemos en la selección, haciendo entre comillas de padre, de Lamine, de todos estos chicos tan jóvenes, no se cortaba un pelo tampoco en un vestuario grande. Que Flick hace poco decía, esta temporada pasada, que necesita perfiles así, de jugadores que tomen el mando dentro del campo.
Sí, sí, él en ese aspecto evolucionó muchísimo en todos estos últimos años. Y al igual que su etapa de sub-17, pues era un poquito más extrovertido y era un poquito más tímido, pero en cuanto empezaba a coger ya confianza un poquito con el resto de compañeros, se le notaba que era un líder. Y sobre todo, pues bueno, él tiene una inteligencia ya innata, tiene varias carreras, aparte del tema del fútbol, o sea que el chico ya pues venía muy bien formado, muy bien educado desde la parte de la familia, su entorno, su representante, la gente que le lleva la carrera deportiva. Y yo creo que todo eso pues también le han hecho ser el Rodri que es actualmente.
¿Varias carreras universitarias?
Sí, sí. Él, cuando estaba estudiando, yo recuerdo que cuando íbamos a los torneos, pues al igual que otros chicos a veces en el autobús o en la propia residencia o en el hotel donde nos quedamos y tal, pero bueno, están un poco más distraídos, se lo toman un poquito más con menos, un poquito más de hobby, pues él se lo notaba, oye, pues tengo un examen el miércoles, aunque es el fin de semana de torneo, pues me quedo unas cuantas horas a estudiar en el autocar, que a lo mejor son 6-7 horas de viaje en algunos torneos, pues aprovechaba también pues para leer, para, bueno, seguir formándose, no solo a nivel deportivo como lo hacía, sino también a nivel personal.
Además, aquello que decía Guardiola de Iniesta en su día, de no lleva tatuajes, no se tiñe el pelo, no tiene redes sociales, tiene una vida discreta, ¿no? La novia creo que la conoció en la facultad, es decir, El yerno perfecto un poco, Rodri, la imagen que tenemos de él por lo menos.
No, no, y a nivel personal, las personas que le hemos tratado y le conocemos, o sea, es una magnífica persona, muy, muy buena gente, muy buen amigo de sus amigos, de su familia, la verdad que bueno, es un chico, como tú dices, un yerno ideal, sería para cualquier chica.
Oye, ¿y te sorprendió que teniendo Barça y Madrid pujando fuerte por él, prefiera jugar en el Barça?
Bueno, a ver, Rodri, ten en cuenta que se ha criado desde muy pequeño en la cantera del Atlético de Madrid. Bueno, ya todo el mundo sabe la rivalidad que puede haber entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y yo creo que, entre comillas, para los que somos atléticos y tal, pues queremos pensar que también ahí pues ha hecho un guiño a la afición del Atlético de Madrid.
Sí, ¿eh? ¿Crees que es una
también
cosa más
yendo
de
para el Barça?
¿Crees una cosa más de identidad que no de futbolísticamente me encaja más cómo juega Flick, cómo me quiere hacer jugar Mourinho? ¿Crees que es un tema más de sentimiento?
No, no, yo creo que será un cúmulo de todos y, por supuesto, la manera de jugar del Barcelona y los jugadores que van a estar rodeados con él, pues lógicamente, personalmente, considero que le beneficia mucho más en su fútbol. Viene de la escuela de Guardiola también en los últimos años, filosofía Barça, bueno, y lo que aprendió también en Atlético de Madrid, que es distinto en algunas fases, pero en otras fases también se asemeja bastante.
No te lo digo porque con el Atlético estábamos con el tema Julián, que no hay manera de que el Atlético quiera acceder a negociar. Digo, me parece que en el Atlético mucha gracia que vengan al Barça tampoco hace, pero antes al Barça que al Madrid, ¿no? Me decías, Guardiola, que una de las cosas que nos contaban es que lo que le enseñó es a no correr tanto. Que corría demasiado cuando llegó a Manchester, le decía.
Sí, la verdad es que sobre todo lo que le conocíamos, lo que vimos, que evolucionó sobre todo en pues tener en más llegada de cara a portería, en metros finales, que a él le costaba un poquito, y sobre todo en los metros finales, pues también, pues bueno, pues tener ahí esa presencia de movilidad, pero ya no corría tanto a la hora de presionar, a la hora de gastarse. A ver, también pues poco a poco va teniendo más edad y también supo canalizar y analizar esos momentos en los cuales tenía que correr y en los cuales tenía que estar un poco más pausado.
¿Te gusta cómo encajan con Pedri? Porque en la selección vemos, en la Eurocopa que ganó España, Pedri empezó más de media punta, este Mundial que ha empezado Pedri más cerca de Rodri lo ha acabado jugando Fabián. No sé si es un tema del perfil de centrocampistas que son los dos o es un tema simplemente de que el seleccionador va haciendo. ¿Tú crees que encajan bien con Pedri?
Sí, por supuesto. Tanto Pedri como Rodri, pero estamos hablando de en sus posiciones, estarán entre los cinco mejores del mundo. Y cuando se juntan jugadores de este estilo, bueno, seguro, seguro que van a dar muchísimas alegría a toda la afición de Barcelona y al club. Y seguro que se van a compenetrar y van a saber perfectamente. Y Flick pues será capaz de ponerles y de pedirles pues lo máximo para que tengan el mejor rendimiento posible.
Armando de la Morena es entrenador des de fa molts anys, va estar 17 anys a l'Atlètic de Madrid, va tenir allà Rodri. Armando, cuando gane el segundo Balón de Oro ahora en septiembre, te volvemos a llamar. Pues lo ganará, ¿no? ¿O no?
Por supuesto, yo espero que sí. Igual que cuando ganó el primero, pues bueno, estábamos ahí un poco con el tema de, ya sabemos aquí, de toda la propaganda y todo eso que se hizo desde Real Madrid con el tema de Vinicius, pero bueno, al final lo ganó justamente Rodri y esperemos que pueda conseguir el segundo Balón de Oro e incluso un tercero.
El feo que le hicieron no yendo a la gala y ahora querían que eligiera al Madrid por encima del Barça.
Ahí hablamos de... Ahí entramos un poco todos.
¿Cómo?
Así que no, personalmente... No, quería decir que personalmente los que conocemos a Rodri, lo que le hemos tratado, los que lógicamente nos alegramos muchísimo por todos sus éxitos, por lo que queremos eso, creemos que se lo ha merecido, no se lo ha regalado nadie, tanto el primer Balón de Oro que le dieron como si ahora le dieran el segundo Balón de Oro, por supuesto, pues no creo que nadie se tendría que extrañar y al revés.
No, y que
pues todo el mundo alegrarse.
Cuando dices segundo y tercero es que de la rodilla, bueno, ya lo hemos visto en el Mundial, ha quedado bien, ¿no? Y el chapa y pintura de la espalda de este verano y todo, que físicamente 30 años, habiendo quedado bien, le queda carrera.
No, él está perfectamente, yo hablo de vez en cuando con él, con su entorno, con su representante y tal, y puedo asegurar que él está en perfectas condiciones para tener 4 o 5 añitos, yo creo que los va a dar a muy buen nivel y seguro que le va a ir fenomenal.
Y que viniendo al Barça ya nos da la dimensión del jugador que es, ¿eh? El mejor centro del campo del mundo, se une Rodri, el problema es de los que ya están, para que no les quite el sitio, muestra también la confianza que tiene en sí mismo de lo que puede hacer aquí.
Bueno, luego la temporada es muy larga y seguramente tienen cabida todos, pero está claro que en los partidos importantes, pues pues Rodri cogerá los galones junto, pues los que ha dicho Pedri y compañía, que la verdad que es un, como tú has dicho, el mejor mediocentro, dos mediocentros de España puede ser y del mundo.
Pues Armando, un placer hablar contigo. Un abrazo fuerte y quedamos en contacto.
Igualmente, que vaya todo muy bien. Gracias.
Rodri Arterra aquesta tarda, 60 milions fixos i deuen variables, ens deia el Nil, que també ens deies que Cancelo arriba lliure de contracte aquest migdia.
Sí, arriba lliure de contracte. Per temes fiscals s'havia hagut d'endarrerir aquesta operació per Joao Cancelo, que, tal com va informar ahir el Mundo Deportivo, finalment arriba lliure després de rescindir el seu contracte amb l'Al Hilal. Per tant, una molt bona operació del Barça, que s'ha estalviat aquests 10 milions d'euros que en principi anava a pagar per Cancelo, que ja arribarà aquest migdia a Barcelona a l'aeroport del Prat, i aquí s'espera també per poder jugar o, com a mínim, poder ser presentat ja davant l'afició el pròxim dimecres en el Gamper que jugarà al Camp Nou.
Això té un vas comunicant amb la sortida de Casado, que també és una de les opcions que té Aràbia?
Això té un vas comunicant que l'Al Hilal és precisament l'equip que més està temptant a Marc Casado. No que la decisió estigui presa ja, de fet, pel que ens consta, la decisió serà exclusiva i únicament del futbolista, que està acabant d'aquests dies de treure totes les propostes que pot per acabar de decidir a qui vull anar, a qui no vull anar. Jorge Méndez està en aquesta situació de portar-li a Marc Casado totes les opcions que té per ell, a Europa, fora d'Europa, però la temptació de l'Al Hilal amb, evidentment, el projecte, sobretot el tema econòmic sobre la taula, tempta molt a Marc Casado. Crec que ja feia mesos que ho explicàvem, veurem què acaba decidint, però jo crec que és una opció que a dia d'avui té bastanta força.
Veurem si acaba encaixant tot plegat amb l'arribada de Cancelo lliure i l'oferta suculenta que li fan a Casado des de l'Aràbia Saudita. Clar, és un dels efectes col·laterals de l'arribada de Rodri, que han de sortir mig centres, sortirà Casado, que ja era al mercat des d'abans de començar l'estiu, i dels que pugen de baix també s'hauran d'anar a buscar la vida alguns dels que estaven marcats per intentar fer-se un lloc a dalt, com és el cas de Tommy, Nil.
Sí, Tommy Marquès, que en principi marxarà al Braga, on coincidirà amb Pau Víctor. El traspàs es tancarà al voltant de 10 milions d'euros fixes, més dos en variables, pendents de si el Barça inclou aquesta recompra pel doble o si tan sols inclou un dret de tanteig, és a dir, que en qualsevol moment que algú vulgui fitxar a Tommy, el Barça tingui aquest dret preferencial de poder-se anticipar a qualsevol operació. Més enllà de Tommy, altres futbolistes com, per exemple, Héctor Ford, pendent també d'aquesta sortida, el Dortmund, l'Inter, diferents equips estan preguntant molt per la situació, però clar, aquí sempre passa el mateix, és a dir, una cosa és mostrar interès i preguntar per la situació, i l'altra és realment poder fer una oferta que convenci el Barça, que ja vam explicar l'altre dia, que el tassava entre 15 i 20 milions d'euros, però no es descarta, evidentment, que s'acabi fent una fórmula com les que ara s'estan fent bastant, de vendre el 50% del jugador, que és el que passarà, per exemple, amb Jofre Torrents, que avui està previst que voli ja cap a Amsterdam.
Aquesta nova estratègia que el Barça ha adoptat amb els joves, amb els que busquen sortida, n'hi ha d'altres, en canvi, que estan fent la pretemporada amb el primer equip i opten a guanyar-se un espai durant la temporada. Hem parlat al principi de Visibu i el seu doblet, de Hamza, que segueix fent golets, i un altre que sembla que està obrint camí per fer-se un lloc a la primera plantilla és Xavi Espar, que ahir el vam veure jugant per dintre, al mig
del
camp.
Sí, de fet, és un futbolista a qui Hansi Flick, després de veure les primeres setmanes, ja va comparar pràcticament amb Philipp Lahm per l'adaptació que té a poder jugar de lateral, per com es situa per dintre. Ahir va jugar d'interior, per cert, amb molt bona nota i jugant 75 minuts, i després del partit, els micròfons de TV3 reconeixia que, malgrat jugar de lateral normalment, està preparat per jugar en altres posicions.
Al final he jugat més al lateral, però bueno, a la selecció he pogut jugar de pivot o d'interior, o sigui que estic ja acostumat i m'he sentit còmode, i la veritat que molt content pel partit.
Doncs aquest Xavi Espar, Teje, que jo crec que està fent tot el possible per fer-se un lloc al primer equip, i que em sorprendria molt que veiéssim un escenari que no sigui el de Xavi Espar jugant al primer equip del Barça aquesta temporada.
A més, ahir va tornar Lamin, que va marcar caminant, va marcar Adeyemi per primer cop, va jugar Gordon.
Sí, Adeyemi, que va marcar el primer gol, i a més va assistir a Hamza en el segon. Lamin, que sense accelerar massa va poder marcar des dels 11 metres. Doblet de Visibu, insisteixo amb el tema de Rafinha davant de centre, quan van coincidir Adeyemi, Gordon i Rafinha, un Gordon que ho va intentar. No va ser el més encertat del partit, però va deixar bones sensacions. Un Barça cada vegada es va rodar més, també minuts, per exemple, per Pau Cubarsí. Eric i Koundé van partir lateral dret. Crec que és un escenari que ara mateix els dos que es repartirin aquesta posició són ells dos, a l'espera de si pot haver-hi algun canvi amb la situació de Jules Koundé, però en principi Eric i Koundé s'han de repartir aquest lateral dret i crec que ja és definitiu que veurem el de Martorell, que aspira a ser capità aquesta temporada jugant molt més de lateral que no pas de central.
Y mi hijo, que no ha hecho muy bien. Jugó 10 minutos y mira, ya, pam, gol. Sin ni siquiera esforzarse.
Y andando, ¿eh?
Sin ni siquiera esforzarse, es el mejor. Es el mejor y eso significa que yo soy el mejor padre del mundo.
Como Jean-Claude, tu hijo, sí.
¿Qué?
Jean-Claude Van Damme.
Madre mía. Seguimos.
recupera. Nil, ten sang aquí.
¿Quieres un nugget? Que te falta energía.
No, crec que has de mossegar-te la llengua amb el que va passar ahir a Girona. Aguanta'm un moment, que ara irem. Però abans, ahir també va començar a engolejar de l'Espanyol a primera. Asier Chaves, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Teje, què tal?
Tot i que encara té feina al mercat ahir amb el gruix de la temporada passada i amb algun debut també entre fitxatges i jugadors del planter que es van estrenar de titulars, solvent el conjunt de Manolo González per sumar els primers 3 punts de la temporada.
Doncs sí, ha començat la Lliga de la millor manera possible, golejada, porteria 0, liderat provisional, 3-0 contra el Llevant, un partit encarrilat pràcticament des del principi. Roberto Fernández va obrir el marcador al minut 5, just abans del descans va tornar a aparèixer per fer el segon. L'Espanyol va sortir intens, pressionant a dalt, fent molt de mal cada vegada que podia córrer. Va deixar el Llevant sense xutar ni una sola porteria entre els 3 pals. A la segona part va baixar una mica les revolucions, però sense perdre el control, Dolan va acabar de tancar la golejada al minut 80. Però més enllà del resultat, una de les bones notícies va ser precisament la resposta dels joves. Javi Hernández, amb assistència en el segon gol. Bon partit també de Roger Hinojo. I Manolo González va acabar el partit reivindicant els jugadors que venen del filial i de la 21.
Ell també ha crescut molt a l'etapa que ha tingut fora, tant l'any de l'Osca com l'any del Mirandés. Jo vull posar jugadors del filial o de la cantera. El tema és que has de passar un peatge per jugar a primera edició. No és tan fàcil, que a vegades és que diem, i no és tan fàcil perquè nosaltres normalment no guanyem 3-0. Llavors, bueno, penso que a Bauza, a Hinojo, a Javi, a Marcos, al anar fora els he anat bé, i bueno, són jugadors que per sort són de la casa i ojalà es puguem utilitzar molt de temps.
Una victòria rotunda, 3-0, l'Espanyol és co-líder, i això va provocar que Manolo...
Calma, tio.
Això va provocar, Manolo, que et preguntessin...
Ja està, ja som col·líders. Tenéis que ganar la Liga.
A tot això, Manolo ja saps com és, i ell va posar fre des del primer moment.
Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú la jornada 30... es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Vamos a ver qué pasa la jornada 30, cuando queden 8 partidos, vamos a ver, me hacen la pregunta y te respondo, pero lo que pienso es que queda mucha liga y lo que quiero es llegar a 44, 43 lo más pronto posible.
Qui sí que es pot permetre gaudir una mica més d'aquesta fotografia és Roberto Fernández, que és el pitxichi provisional, va fer broma al tram final de Carrusel amb què es guardaria aquesta captura de pantalla, va insistir que això és un plus de confiança tant per ell com per tot l'equip, y que sobre todo que no es pot repetir la segunda vuelta de la temporada pasada.
Sí, es lo que te he dicho, al final es la jornada 1, pero bueno, capturaré la pantalla y me la guardaré. Es un plus de confianza para todo el equipo, la verdad, para el míster, para todo y para la afición también, sobre todo. Confianza para afrontar los próximos partidos. Por supuesto, eso no puede volver a repetirse y ahora la verdad que hemos empezado espectacular y tenemos que seguir así.
Amb la lesió de Quique García i fins que torni Puado, Roberto és la principal referència ofensiva de l'equip. Manolo González ho sap i va dir que és molt fàcil detectar quan està bé, per la manera com pressiona, per com competeix, per com es mou pel camp, però Roberto té clar que així és com ha de sortir sempre, independentment de que faci gols.
Mira, Roberto es muy fácil identificar cuando él está bien de aquí y se encuentra bien, y es en las presiones. Tú ya sabes que él está con flow, que está en un momento bueno.
Bueno, él ya me conoce, son bastantes partidos, bastante ya un par de añitos y ya sabe cómo soy, pero yo al final tengo que salir así en todos los partidos, da igual como esté, y tengo que salir a por todas, como siempre.
El pròxim rival de l'Espanyol serà el Madrid, a Cornellà, però Roberto recorda que la temporada passada ja els van guanyar.
Bueno, pues al final es uno de los mejores equipos, en donde ya le hemos ganado una vez, ya sabemos lo que es ganarle y vamos a intentar con todas las armas ganarle aquí en casa.
Ahir, Teje, per això, deixa'm dir-te que no va poder jugar Lele Cabrera perquè va fer un cop al bar al partit contra el Getafe la temporada passada, el 21 de març, quan ja marxava cap als vestidors. comitè de disciplina va entrar d'ofici, es va sancionar amb 3 partits, una sanció que s'ha recorregut fins al final, però ahir li va comunicar al club que no podria jugar, per tant no va poder jugar ahir, tampoc podrà jugar contra el Madrid ni podrà jugar contra la Reial Societat a Anoeta d'aquí 2 setmanes.
Cap problema, ahí estamos. No,
i Manolo, per cert, va dir, acció, feu-te un cop de puny a la pantalla del VAR, que ha passat en altres partits i no s'ha sancionat. Si no recordo malament, va ser Bellingham, que va fotre un cop de puny
a la
pantalla.
Però bueno, estamos en lo que estamos. Ja sabem de què va.
I dissabte el tindràs davant.
Ja sabem de què va. I el Bellingham estarà allà. Estarà allà. Efectivament. És que tu ho has dit.
I l'Ele no.
Ja està, i punto.
Però que estàs col·líder, Manolo. Que estàs en llocs de Champions.
Que te vols callar la boca, tio.
Estàs en llocs de Champions.
Ja està, és que ja esteu dient. Mira, t'ho diré, ja t'ho he dit en prosa, te lo voy a decir en verso. Te lo digo en verso. Venga. Creo que no me entiendes, no me entiendes.
Millor que jo no t'entén ningú, Manolo.
Amics del Reial Club Deportiu Espanyol, si ja és poc habitual veure un eclipsi total de sol, imagina't anar a Cornellà i que l'equip guanyi per 3 gols i que el rival no et remunti ni et toqui els picarols. Ahir, a la roda de premsa, ja em van fer la pregunta a Mamporrera. Vais colíderes en la Liga, joder, dona gràcies que estem a primera. Ja sé que el Roberto ha començat com una fiera, però el que em parli d'Europa li rebento la mandíbula entera. Perquè després perdem un partit i, oh, Manolo, és que ja no vales. I si et parlen de posicions de Champions, patada a los huevales. Aquí anem partit en partit, a cautela i amb tranquil·litat. I el que em parli d'Europa, el trenco per la meitat. Doneu gràcies que el primer partit hem tingut porteria zero perquè hi ha 2-3 fitxatges que encara els confoco amb l'Utillero. Jo vaig demanar un lateral amb una cama ben dura, però bueno, si no fitxem, pues ja jugarà una criatura. Que hi ha equips de l'altra banda de la Diagonal que van d'humildes, de catalans i que s'estan gastant un dineral però porten un balón d'oro per un pastizal que és més fatxa que la Bascal. Però nosaltres, primera jornada i 3-0 amb 4 xavals. I si em pregunteu sempre quin és el secret de començar guanyant, la recepta, cojones al darrere i cojones al davant.
40 en falta, Manolo, va, pels 43. L'Espanyol va poder començar amb victòria a la primera divisió. El Girona, tot i donar una molt bona imatge, no va poder sumar de 3 a segona.
És el Girona, que per cert ens dèieu que ens passaríeu, no?, la temporada passada. Aquest any hauríeu de fer els mateixos punts. Ens hauria de superar en punts, però vosaltres segon i nosaltres la primera.
Ah, no, no treguis pit.
No. Ja està. No, és que me van diciendo coses i tocarem els collons aquí.
Girona 1, Leganés 1, salvat al minut 90 amb un gol d'Abel Ruiz, que ens va narrar la Núria Vilamar al Carrusel Deportivo. La Núria, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, TG.
Un partit que, veient-lo, ens dona motius per pensar que el Girona, amb aquesta lliga tan llarga, té mimbres, sobretot si acaba bé el mercat per tornar a primera divisió el més aviat possible, però sobretot el que ens deixa és un postpartit en què el propi entrenador ens va explicar que hi havia jugadors, un com a mínim, en veu de l'entrenador, però n'hi va haver més, que es van negar a jugar.
Sí, el nom propi és Igankov, TG, perquè ja saps que els periodistes abans del partit ens donen una fitxa del partit amb els 11 titulars i amb els jugadors que hi ha a la banqueta, i un dels jugadors que apareixia a la banqueta del Girona era Víctor Igankov, però TG, la posició de la cadena Sera Montilivi està molt a prop de la llotja i Víctor Igankov no està a la banqueta, estava assegut a la llotja vestit amb un xandall del Girona, i després del partit, preguntat a Quique Álvarez, entrenador del Girona, per què havia passat, va ser claríssim el tècnic del Girona.
Jo el que he de dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, està convocat i pues, no ha volgut canviar-se, ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
Claríssim, Quique Álvarez, sobre què havia passat amb Víctor Igankov, que vol sortir del Girona, i doncs ahir es va plantar, va decidir que ell no es volia vestir de curt, que no volia jugar, i tot i que el Girona el va convocar, ell va decidir no canviar-se, no seure a la banqueta, el mateix que va passar amb Bennett, que en aquest cas ell sí que estava a la banqueta, però tal i com va explicar ahir el Nil, ell també es va negar a saltar escalfar i, per tant, jugar al partit.
Sí, Nil? Quan li van dir escalfa va dir...
Sí, són dues situacions molt diferents, però, és a dir, els dos es van negar a jugar, però, clar, quan entra un entrenador o un jugador que està convocat i directament et diu no em canviaré i se'n va a la llotja, és molt diferent. A més a més, Igankov ja ho porta fent tota la pretemporada, no ha jugat cap amistós, és veritat que Bennett vol sortir del Girona, però, en principi, el missatge que li havia traslladat al club era que ell entenia que el club havia fet una aposta molt forta per ell, que per tant vas pagar 17 milions d'euros per ell, si no et ve algú i et paga mínim el que has pagat, és normal que no el deixis marxar, a més amb un contracte llarga durada com té, si Igankov acaba contracte l'any que ve, per tant la situació és diferent, però el comportament, pel que ens expliquen des de dins, de Igankov és de pel·lícula, pràcticament, amb totes les coses que està posant per no jugar, per intentar marxar gratis. A més, això, evidentment, va crear una crispació enorme al vestidor, els pesos pesants, Stuani, David López i companyia, evidentment molt descontents amb l'actitud dels seus companys i posant d'exemple altres jugadors com Arnau o Àlex Moreno, que sí que tenen ofertes per sortir, que pot ser que acabin sortint, però que malgrat tenir ofertes, ahir van jugar 90 minuts, el Girona estava en quadre en defensa i van acabar jugant. Això és una de les coses que se'ls va recriminar. El Girona ho està estudiant internament i veurem com acaba, però evidentment mala peça al taler. Però insisteixo, l'escenari de Siankov és molt més greu que no pas el de Benat. Evidentment, ell durant la setmana havia tingut molèsties i ell va dir que no estava per jugar. Els metges havien dit que sí que estava per jugar, però el que va fer Siankov, doncs el club ho estan estudiant i jo crec que això gairebé no pot acabar.
Un dels bons capitans que ha tingut en aquest sentit el Girona és l'Eloi Amagat. Sabem que el més important perquè un equip trobi el rumb, més enllà de que s'han de fer els deures al mercat, de que l'entrenador instal·la una idea de joc en què els jugadors se la creguin i que sigui efectiva per aconseguir els resultats i generi un relat futbolístic que doni confiança al grup, és que els jugadors tinguin aquesta sintonia de tenir tots un objectiu comú. I en aquest sentit, un dels bons capitans, com dic, que havia cohesionat molt bé en els bons anys del Girona amb ascensos a primera, en permanències, és l'Eloi Amagat. Eloi, com estàs? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Tu et trobes en una situació així i què? T'han d'agafar els teus companys perquè no facis una barbaritat o com ho gestiones, això?
Segur, és una situació molt desagradable. Coneguent certs jugadors que encara estan al vestuari del Girona, segur que va haver-hi molta tensió. És un dels problemes més importants, que hi hagin jugadors en una plantilla que no vulguin estar allà, i em dóna la sensació que ja no només d'aquests dos casos que parlàveu, sinó que n'hi ha més d'un que té el cap posat en un altre lloc, i això per un objectiu tan ambiciós com és el de tornar a primera divisió, hàndicap important i difícil de gestionar.
Que el míster ho digui en públic és perquè el club no tingui més remei que posar-hi mesures, és perquè simplement estava tan incrèdul que no s'ho pot aguantar. Per què creus que és que aquí que ho diu en públic?
Crec que és una cosa tan sorprenent que un jugador amb contracte es negui a escalfar o a canviar-se, que jo crec que no et pots aguantar. I jo sóc dels que penso que el club ha d'aplicar la màxima contundència perquè el nom del Girona estigui respectat. Són dos jugadors que s'han enriquit del club, que són responsables, que hi eren la temporada passada, d'un fracàs com va ser el descens a la segona divisió. Per tant, madura fins on es pugui arribar. Crec que l'entitat està molt per sobre de qualsevol persona, de qualsevol treballador, de qualsevol jugador, i si és que ha estat així, és una falta de respecte molt important cap al club, cap als companys i cap a l'afició, que al final és qui és més important.
Això sí, no acaben trobant qui pagui per ells el que demana el Girona i s'han de quedar tota la temporada. Hi ha un càstig que solucioni que algun dia es tornin a posar aquesta samarreta, que diguis un mes, dos, tres, els que sigui, d'indisciplina, una multa econòmica del tamany que sigui, però això es pot arribar a perdonar o aquests dos jugadors no es poden tornar a posar aquesta samarreta?
Jo crec que quan s'arriba en aquest punt, el club necessita trobar una solució. Evidentment, el mercat sempre té les seves dificultats. És lògic que el club es posi dur amb el tema de les clàusules, però és molt difícil que propis companys, la pròpia afició, pugui perdonar o assimilar una falta de disciplina d'aquest estil. Jo sóc dels que penso que per reptes tan importants, gent que es senti orgullós de vestir la samarreta del Girona, que tingui l'energia i el cap i la fam per créixer en el club, perquè si no tot serà molt complicat.
És que perquè la gent entengui, perquè clar, és lícit els que pensen, clar, ells són professionals, al final ells doncs volen anar on tinguin més projecció, cobrin més calés, cobrin... Posava el nit l'exemple dels laterals. Ahir el José Manuel Alemán explica a Carrusel que l'oferta que li ha fet el València Arnau és de 5 temporades a 3 milions per temporada, 3,2 milions per temporada. El que passa és que només n'ofereix 5 al València, al Girona, que diu, escolta, si el consideres tan important com per pagar-li 3 quilos l'any, no te'l vendré per 5 milions, té una clàusula de 8. Però perquè la gent ho entengui, Arnau, si ara es lesiona,
És que no té contracte.
I no pot marxar. Arnau s'està jugant un contracte de 15 milions d'euros.
I a part que no té contracte amb el Girona més enllà del juny. Vull dir que acaba el 2027, sí, sí. Que
ell s'està jugant 15 milions d'euros i ahir és titular, juga tot el partit, posa la cama, és a dir, perquè la gent entengui de la gravetat del que està passant amb Sigankov i amb Benat, que pot ser professional i voler el millor per la teva carrera, però que mentre tens un contracte assignat, encara que sigui per un any, Arnau, jugant-s'hi 15 quilos, està posant la cama cada dissabte.
És així.
Aquí el problema, perdoneu, és que es faci excepcional el que fa Arnau. Que destaquem això, que ho és, evidentment, i va tenir una actitud ahir, amb tot el que expliqueu, que segur que és una realitat de la proposta del possible creixement en la seva carrera, però és que és el que hauria de ser el comú quan tens un contracte signat, com és el cas dels dos jugadors dels quals parlàveu. Per tant, jo és que no veig una altra manera, és negar-se a treballar, a fer la teva feina i una falta de respecte, com deia abans, a tot.
Més enllà d'això, Eloi, li veus fusta de descens a aquest Girona pel que vas veure ahir, que va fer el triple d'ocasions que el Leganés, va tenir molta més pilota, és a dir, el resultat és un 1-1, però qui veiés el partit, crec que el Girona va mereixer, pel que es narrava la Núria Carrusel, guanyar-lo. Tu li veus fusta de descens a aquest equip o falta veure com acaba el mercat i que la segona són 42 jornades que són eternes?
A mi la posada en escena em va agradar, l'energia que va transmetre l'equip, la intenció, com dius, sent molt superior al Leganés en quant a possessió, en quant a arribades a l'àrea, a ocasions. Per tant, és per ser optimista. Evidentment, falta moltíssim moviment i és un problema que un mercat més d'estiu arribem a aquestes alçades amb tants dubtes, no? Amb tantes incerteses de qui marxarà i qui arribarà. Però bé, això és llarguíssim, que coneixem bé aquí Girona, la segona divisió, l'exigència que té, però tot dependrà molt dels propers dies, del que es pugui desencallar totes aquestes situacions de les quals perdem avui i que han d'arribar, evidentment, jugadors de gran nivell per aconseguir una fita que bé sabem aquí que és complicada com la de tornar a primera divisió.
Doncs, Eloi, capità, gràcies per ser-hi sempre quan t'ho demanem. Una abraçada forta i esperem que sí, que acabi tot bé amb el Girona primera el mes de maig, millor que el juny amb el play-off.
Gràcies a vosaltres, una abraçada, esperem que sí.
12:42.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
Amb una notícia d'última hora, Nil, que és que el Barça ha fet oficial que Sergio Busquets s'incorpora a l'estaf del filial del Barça Atlètic.
Sí, correcte. Va aparèixer per les oficines ja fa setmanes. Volia començar la seva etapa com a entrenador i de moment s'incorpora com a tècnic assistent al Barça Atlètic. A la mà començarà a créixer en aquesta carrera com a entrenador de la mà de Julián Beletti.
Cridat a ser un bon entrenador, Sergio Busquets, començarà treballant al futbol formatiu del Barça al costat de l'heroi de París. Andrea de la Torre, bon dia.
Bon dia, Deje.
Arnau Santero, bon dia. Aquest micro encara no funciona. A Bermúdez, canvia liga, si no, no sentirem a l'Arnau Santero. Ahir es va estrenar el Girona en aquesta segona divisió. Avui és el Sabadell el que torna a la categoria de plata i ho fan un escenari històric.
Sí, el Sabadell torna a la categoria de plata i ho fan aquesta tarda a les 7 al Molinón contra l'Sporting. El partit suposa la tornada dels arlequinats al futbol professional després de 5 temporades, un debut exigent davant d'un històric com l'Sporting.
El Barça, com sabeu, encara no ha debutat a primera divisió, tampoc el Real Madrid, perquè tenia molts internacionals després del Mundial encara de vacances. L'equip blanc ahir va aconseguir un triomf contra el Schalke.
Sí, l'equip de Mourinho va guanyar per 3-0 l'equip alemany ahir a les 5 de la tarda, va obrir la llauna Mbappé al minut 6, el segon el va fer Hausen de cap al 20 i va tancar l'amistós Carlos Espia amb un gol al minut 57. Van debutar Diomandé, Cucurella i Konaté i un Madrid que acaba de vendre Jacob Ortega per 10 milions d'euros a l'Estrasburg.
Ahir van viure també els dos primers títols de la temporada a França i a Anglaterra.
Comencem amb el PSG, que no va poder guanyar la Supercopa de França després de caure per 1-0 davant el Lens, que va aconseguir la primera Supercopa de la seva història. I a Anglaterra comença malament el City post-Pep Guardiola. L'Arsenal es va emportar la Community Shield per 3-0. Calafiori va marcar als 45 segons, Havertz va fer el segon i Odegaard va sentenciar el partit a la segona meitat. Primer títol de l'Arsenal de la 26-27 i inici per oblidar d'Enzo Maresca a la banqueta del City.
Ahir Ferran encara no hi era amb el Paris Saint-Germain, no estava a la convocatòria. A França, el Dijon, de segona divisió, ha trobat una manera molt original de fer que els seus aficionats vagin al camp amb la indumentària del club.
El club entrega als seus abonats una bufanda amb un xip integrat que permet accedir a l'estadi amb simplement apropar-la al detector de la porta. És a dir, aquest any els aficionats del Dijon poden accedir al camp amb la bufanda no només per animar, sinó també per fer-la servir d'abonament.
Estàs diciendo cosas raras de mí.
No, no, Dijon, Dijon.
Estàs
no
diciendo ya otra vez, la prensa está hablando de mí otra vez por culpa de Joan Tejedor diciendo mentiras otra vez. Se ha dicho que yo estoy metiendo bufandas en los campos y yo no estoy metiendo, nunca he metido bufandas en un campo de fútbol. Yo no, estoy, es muy cansado siempre estar teniendo que contradecir a la prensa.
Siempre,
muy
siempre.
Difícil, siempre.
Siempre, siempre. Ho anem allargant, a veure si així arriben els resultats, però estem pendents ara de les proves mèdiques que li estan fent a Clara Serra Jordi, que ha tornat lesionada de la selecció sub-20. Anna Canina, va dir. Anna Palet, bon dia.
Què tal? Bon dia. Tejesi, una lesió produïda en els entrenaments de preparació d'aquest Mundial sub-20 del 5 al 27 de setembre. Recordem que el Barça estava molt enfadat que s'hagués convocat a una jugadora com Serra Jordi ja fixa a l'absoluta per un Mundial sub-20. Doncs bé, segur que s'anava a perdre les primeres 5 jornades de Lliga. Ara està passant proves mèdiques Serra Jordi, té una lesió al canell. Serà important determinar si el trencament és total o parcial i en funció d'això si ha de passar o no per quiròfan, perquè allargaria el temps de baixa, però s'acumulen les lesions al mig del camp del Barça, que després de la sortida d'Alexia aquest estiu no és que vagi precisament sobrat d'efectius.
El Barça d'handbol s'ha endut el primer trofeu de la pretemporada en una reedició del que va ser l'última final de la Champions.
Sí, els de Carlos Ortega van guanyar la Premium Cup davant del Fuchs Berlin per 35-39, repetint així la fita de la passada Champions. Arriba d'aquesta manera el primer trofeu del curs que serveix per donar tret de sortida a la temporada blaugrana.
L'europeu d'atletisme ha deixat 2 bronzes més a Espanya l'última jornada.
Sí, l'equip de marató femení amb la catalana Meritxell Soler i l'equip de 4% mix, amb rècord d'Espanya inclòs, amb els catalans Guillem Crespí i Jael Bastué, s'han endut les 2 últimes medalles de bronze que tanquen aquest europeu de Birmingham, que n'ha donat un total de 8.
I ara ens saludarem una molt especial. Però abans expliquem que, per fi, l'últim dia, Espanya ha inaugurat el medaller europeu de natació.
Sí, 5 anys després de l'últim podi en un europeu, el mateix Hugo González va ser el primer a aconseguir-ho amb una plata en els 200 metres d'estils i poc després de la primera medalla, que es va resistir molt, va arribar a la segona, a mans de Laura Cabanes, que va aconseguir el bronze en els 200 papallones.
Passen 2 minuts a 3:15.
Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
Arroba que t'hi jugues.
I l'app de la cadena SER, on trobeu tots els continguts, a més de seguir els programes en directe, en àudio i en vídeo, per recuperar, si us heu perdut el que t'hi jugues o qualsevol dels programes de la casa, ja sigui els que fem a SER Catalunya o els que fa la cadena SER. Núria, què destaquem avui del món digital?
Mira, Teje, que la gent ja ens reclama el Sique i el Flaqui, em fa gràcia perquè, clar, els oients ja els coneixen bé. I hi ha un oient, el Xavier, que diu quan torna el Flaqui al Sique, i un altre oient li diu mai, estan de vacances, i un altre diu que després de l'aturada de seleccions. Ja...
Que és més tard que mai l'aturada de seleccions,
no?
Que acaba l'octubre,
em sembla.
Per tant,
aquest any haurem d'esperar, i només deixa'm dir-te, Teje, que ja ho hem anat llegint aquests dies, però la gent està molt contenta amb el fitxatge de Rodri. Per exemple, el Roberto ens diu que eleva molt el nivell del Barça al mig del camp, i també la gent contenta amb Cancelo, sobretot pel nivell que va exhibir aquesta temporada passada, que fa que la gent tingui esperances amb l'arribada de Joao Cancelo.
Todos estamos muy contentos, todos estamos muy contentos por Rodri, que estamos muy contentos todos con la llegada de este jugador tan bueno que hemos fichado.
T'ha costat el mateix que Gordon?
Sí, pero claro, las condiciones son diferentes y no es lo mismo fichar un jugador que tiene un año de contrato, con el que tú puedes pagar mucho menos por un Balón de Oro, 70-80 millones, y por un jugador que tiene muchos años de contrato como Anthony, que es muy bueno y es un jugador muy correcto también.
No, t'estàs marcant un bon estiu. Només you had one job, que diuen allà, no? Era fitxar un davant de centre, o has fitxat tot menys un davant de centre, però tot el que has fitxat...
Muchos jobs, però...
Gran...
Estamos
no, creyendo... no és irònic, eh? Gran mercat el que està fent el Barça, que
estiu. Esperamos. Yo creo que estamos haciendo bien el trabajo, pero ahora falta un delantero, que es lo que estamos hablando siempre con Hansi y con Rodri, también.
Con Rodri també, que jugui de palomero.
Con
eh?
Rodri, pues igual puede jugar de palomero. Es un buen jugador, tiene mucho gol, marcó en una final de Champions. Rodri.
Les temporades són llargues i de moment la cosa marxa.
Què t'hi jugues?
Us deia que de seguida saludem una medalla molt especial de les que ha aconseguit la delegació espanyola als europeus d'atletisme a Birmingham, perquè fa 10 dies, el 7 d'agost, just abans de la inauguració, el Keti Jugas, parlàvem amb Paul McGrath, el marxista català que havia de córrer la mitja marató. L'any passat me recordo que parlàvem abans del Mundial, que ja eres a Tòquio, i ens deies, home, amb un top 8 seria ja un resultat per estar contents. Vas fer bronze i liderant la cursa en quilòmetres i ens vas fer vibrar moltíssim. T'he de preguntar a què aspires a aquest europeu.
Bueno, fa 2 anys vaig ser segon, doncs per què no guanyar, no?, l'europeu, però bueno, una medalla crec que és l'objectiu, no? Però bueno, sempre hem de somiar i jo somio amb l'or.
Somiant, abans d'ahir passava això.
Paul McGrath, que completa el triplete, tenia un bronce, tenia una plata y se va a llevar la medalla de oro con un futuro esplendoroso por delante. Tiene tan solo 24 años. Paul McGrath, campeón de Europa en Birmingham.
¡Buah! ¡Carrerón!
Bueno, dominado toda la carrera prácticamente...
Paul McGrath, ¿cómo estás? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
És un somni, eh?
I tant, si no, fa 7 dies.
Uf, la cobertura...
I va fer realitat.
La cobertura ens va una mica així, a veure si enganxem ara sense tant retard amb el Pol. Escolta'm, et vam veure molt solvent a la cursa. Es pot dir que la vas guanyar caminant, com aquell qui diu?
Pol, on estàs?
Uf.
Pol, on estàs? Que no et sentim gens bé.
Jo estic a l'aeroport.
A l'aeroport, ui, clar, això a les portes d'embarque costa, que arribi la trucada.
Sí, sí, sí.
Costa que arribi la trucada.
Sí, sí, sí.
Sí,
Espera, mira, Pol, fem una cosa. Penja la trucada, que et trucaran amb telèfon normal, perquè, clar, ho fem amb el WhatsApp web, perquè...
Però és que la cobertura...
El so és més clar.
El 4 i 5G a l'aeroport és horrorós. I, sí, per tant, és millor, sí, trucar normal. Sí, sí.
I farem una trucada normal al Pol McGrath, que, home, ja que ens va dir ell mateix que posats a això, guanyar-lo... I guanya l'europeu...
Sujeta'm el cubata.
I, a més, una cursa, ja et dic, liderant pràcticament, sí, tota la cursa... distància amb els italians, va arribar a la meta amb un somriure d'orella a orella, per tant, escolta'm, va ser un dissabte d'atletisme interessant d'aquesta, ja podem dir figura, perquè és podi mundialista fa un any a Tòquio, ara campió d'Europa.
Jo soy más rápido que él.
Tu, sí.
Jo soy más rápido.
Sí, sí.
Claro, porque corro más que Paul McGrath. ¿Quién es este? No sabes quién es, ¿cuántos champions tiene Paul McGrath?
No, champions cap.
Pues ya está, entonces yo más rápido que...
L'altre dia feies petonets a la grada, l'amistós.
Y mandé pesito a los del Chucky, porque se llama Chucky 04, cada vez que jueguen en casa es el resultado, gilipollas que son.
No, manonis, no.
Qué tonto que son.
Yo no, yo no. A veure, Pol, si ara sí. Hola, Pol.
Ara, se'm escolta millor.
Oh, ara sí, ara perfecte, i sense...
Hola, se'm escolta.
Sí, tu em sents bé?
Sí, sí.
Els oients estan vivint el que és una prova de so en antena. No, et deia, Pol, que va ser una cursa molt solvent. No sé si t'ho esperaves, guanyar amb aquesta solvència. Vaja, com a mínim nosaltres des del sofà vam patir poc. No sé tu com ho vas viure.
Sí, bueno, jo pensava que l'italià que era favorita, que venia millor marca, doncs... O sigui, més potser no a mi, però què va ser més fàcil del que esperava.
Més fàcil del que esperaves. Va ser una cursa allò d'instint, d'anar tirant, d'anar a fondo, o va ser una cursa molt d'anar pensant, d'anar calculant, de, hòstia, no agafem aquest ritme, no tal... No sé si va ser una cosa molt tàctica o va ser una cosa molt de pell, de deixar-te portar.
Bueno, i és que vaig canviar el ritme al quilòmetre 10, quilòmetre 11, que encara em quedaven 10 quilòmetres més, però em trobava molt bé i em sentia molt confiat, sí que al final físicament ja vaig arribar a 17, però tant mentalment com físicament em trobava superbé i no vaig patir moltíssim, així que la veritat que va ser una cursa en el que estic molt content i molt orgullós.
Com ho vas celebrar?
Bueno...
Que es pugui explicar.
Després explicava, bueno, amb els amics i vam donar una volteta per Birmingham, per la nit. I ja no va anar bé.
I vam trobar algun lloc que no tanqués abans de les 12?
Això era el problema, que a les 2 de la matinada tancava tot, però bueno, ja vam, ja vam fer tot el possible per sortir de la festa.
No, a més, ens ho explicaves, que clar, tens família a Escòcia, tens també molta família al Regne Unit, que estaries ben acompanyat. Ostres, guanyar davant dels teus... Imagino que si haguessis pogut dissenyar un escenari ideal, no l'haguessis dissenyat millor.
No, no, és que això mateix, no? Tenia multitud de famílies d'Irlanda, d'Escòcia, també d'aquí de Catalunya, que hem vingut a Birmingham, i era l'ocasió, era l'ocasió. Vaig fallant una miqueta a París, no?, on també tenia moltíssima gent, a Tòquio no, però clar, està tot allà i només va poder venir la meva germana, i a Birmingham tenia claríssim que no podia, que no podia. Ho devia fer genial perquè fer-ho amb tota la gent que estimes és increïble i és un somni.
Ara em deies com va anar a París, però vens després d'aixecar-te amb un bronze al Mundial, ara a l'hora a l'Europeu. Tens ja Los Angeles molt al cap o queda massa? Queden 2 anys.
No, sempre. Jo vaig acabar a París i havia estat bonita pensant en Los Angeles. Això és un objectiu. Cada dia, no, jo, tots els entrenaments van pels campionats d'Europa o del món, van per fer el millor possible a Los Angeles i és la meva motivació.
Arribaràs a aquest ritme com un dels rivals, no sé si a batre, però com a mínim a tenir controlats. No sé si això et canvia una mica també la manera de competir, la manera de preparar-ho, o ja t'agrada que siguis un dels que assenyalen com a tenir en compte.
Sí, no, a mi m'agrada la presó. Sí, a mi m'agrada. Sí que després sí que, doncs, al dia de la carrera, doncs, ets desigirat, no? I qualsevol cosa que fas, doncs, que tens 3 o 4 metres darrere teu, però a mi em motiva això i em dona força.
Doncs, Pol, et deixem que acabis d'embarcar i vinguis cap aquí, perquè tornes cap a Catalunya, entenc, no?
Sí, torno ja, crec que en 20 minuts en l'embarcament, així que ja torno cap a casa.
I tens alguna cosa preparada aquí per celebrar o no?
Sí, ja... Ara, abans de la trucada, estava parlant amb els meus amics de fer alguna cosa, així que... Ara... Jo crec que demà o avui farem alguna cosa per Barcelona.
Bueno, doncs si ens trobem ja ens abraçarem, i si no també hem l'abraçada des d'aquí. Celebra-ho bé, que t'ho has guanyat, i a seguir aquest camí cap al 2028, que et desitgem que et segueixi portant èxits fins llavors, i també quan ens trobem a la cita olímpica que sigui com la somies. Igual que somiaves aquest or a l'Europeu, t'has guanyat el dret de somiar amb el que vulguis aconseguir. Una abraçada forta.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Campió d'Europa de mitja marató de marxa, Pol McGrath, català, amb arrels escoceses, que va aconseguir a Birmingham aquest màxim cetre europeu.
Si no corre, hace como una... parece que corre, no corre...
El seu lema és: ¿pa qué voy a correr si puedo ir andando?
No me gusta a mí eso.
Pausa, butlletí, i la treva com cada migdia. Demà a les 12 més que t'hi jugues.